Salutacions, els Stay Homes es van convertir en la banda sonora del confinament. En un moment en què tothom estava a casa per culpa de la pandèmia, el trio format per Klaus Stroing, Guillem Bultó i el santcugatenc Rai Benet es van expandir pel món. Al novembre de l'any passat, la banda anunciava a través de les xarxes socials que s'acomiadava una mica i que l'any 2025 s'aturarien una estona. Qui sap si per sempre o no. El que sí és segur és que el grup va dient adeu al seu públic amb la gira In The End, que posarà punt i final amb el 25 de gener amb un concert al Poble Espanyol. Benet s'ha sincerat sobre el futur de la banda en una entrevista al magazín Faves Comptades.
No tot són flors i violes, ha sigut durillo també, i llavors potser no sabem si volem seguir o no. I per això aquest aire, i llavors ens trobem i anem veient a veure què passa.
La pluja ha desvirtuat el dia sense cotxes de Sant Cugat aquest diumenge, on una cinquantena de persones s'ha reunit a la Rambla del Celler per reivindicar la mobilitat sostenible a la ciutat. La pedalada ha estat l'acte principal i moltes famílies han decidit sortir a recórrer la ciutat en bici, malgrat el mal temps.
Avui, malauradament, el dia no ens acompanya i aquesta activitat, doncs, que any rere any, doncs, té més èxit, que és la de la pedalada, doncs hem pogut donar el tret de sortida, però evidentment doncs, amb menys participants dels esperats.
Gilgal Solidari és un dels primers llocs en els quals acudeixen les persones en situacions de vulnerabilitat i nouvingudes. L'entitat, establerta a la plaça del Coll, ofereix des de fa 10 anys acompanyament a infants i joves, però també disposa de serveis com l'acollida lingüística i el rober solidari. Tot plegat s'ha posat en valor aquest dissabte en una festa al Celler Cooperatiu per celebrar la seva primera dècada de vida.
Que vagi creixent, però que camini, que no perdem el sentit ni l'espírit que portem. Perquè a vegades, quan et confies, no? Quan portes molts anys, et confies. Que no perdem aquesta il·lusió, aquesta força i que mantinguem l'espírit de l'entitat. Això el voldria.
El Sant Cugat ha començat la temporada amb un empat a casa contra la Sénia que ha sabut a poc els de Joel Bravo. Els vermell i negres s'han quedat curts davant dels recentment ascendits a Primera Catalana, que han plantat cara de tu a tu des del xiulet inicial.
Doncs agraïm, no?, que l'equip doncs, tingui clar que si no estàs bé, doncs almenys intentar competir i si no pots guanyar, doncs almenys no perdre. Crec que a primeres jornades a treure conclusions bones.
Això és tot per ara. Per més informació visitin cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Les 11 i 4 minuts reprenem el Faves Comptades amb l'inici de la segona i última hora del programa d'aquest dilluns. Com indica aquesta fantàstica sintonia, és moment de parlar de literatura. I avui parlarem doncs de... no sé si dir-li gènere... doncs, com li hem de dir al triador?
Doncs això ens haurà de dir l'Amon,
que és l'especialista, no?
Perquè és l'especialista, perquè si no jo puc fotre la pota. Parlarem dels àlbums il·lustrats, que l'Amon em deia, Carme, que no tenen edat. Perquè l'Amon molts ja la coneixeu, l'hem sentit a aquesta casa moltes vegades, quan ve Sant Jordi li anem a demanar recomanacions. Ella és la llibretera del Pati de Llibres, que sempre ens fa aquestes recomanacions fantàstiques de literatura infantil i literatura juvenil, i ens acompanyarà un cop al mes aquí al Faves Comptades per acostar-nos a aquest gènere i per fer que els més menuts de casa comencin amb uns bons hàbits lectors. El Pati de Llibres, Mon, que aquest estiu ha estat de trasllat, ja ho vam anunciar per Sant Jordi, però que heu canviat de casa.
Exacte. al mes de juny vam inaugurar el nou local, que està al carrer Sant Ramon, a la plaça Magí, alcalde Magí Bartolot.
La plaça dels artistes, exacte, que se li diu popularment.
Que és on
hem
d'estar, és una qüestió natural, perquè la literatura també és art, i l'àlbum il·lustrat i el conte infantil. Quan diem àlbum il·lustrat, la gent no entén ben bé de què parlem. Llavors, per dir-ho fàcil, és com el conte aquell que dius un conte. Dóna'm un conte. Bueno, doncs és això. El tema de l'àlbum il·lustrat és que l'imatge ha de pesar tant com el text, i entre els dos creem el conte.
Aquest nou espai, Mont, a la plaça de Magí Bartralot, deixa'm dir-te que vaig acostar per primera vegada aquest divendres, després del programa especial, Carme, que vam fer a La Flama, que li ha quedat meravellós.
És un gust.
És un espai ampli. Mira que el carrer Xerric, no?, tenia aquell pati.
El pati de llibres era aquell pati, i la Diana i la Sònia, en el moment que el van crear, aquell pati va condicionar tot, no?, des del nom, el disseny, a tot. Llavors, evidentment, quan es van dir que havíem d'abandonar el local per altres temes i que havíem de fer un canvi, el primer moment és un xoc, i després dius, bueno, clar, és que això ho has de deixar per una cosa molt més meravellosa. No podem deixar el pati per anar a un local molt més lluny o molt més petit o molt més fosc. Havíem de trobar alguna cosa meravellosa. I, bueno, coses del destí, que el vam trobar aquest local, que és molt més gran. El pati de llibres era preciós, però era un passillet, teníem el pati al final, però teníem tres pisos, havíem de moure'ns les caixes amunt i avall, que això sí que és matador, la logística era horrorosa. Ja tenim un espai que és molt més diàfan, és molt més quadrat, veus molta més exposició, tenim més espai al magatzem a baix, hem creat una zona meravellosa.
L'espai de lectura, sí. A mi m'ha deixat boca badada, aquell espai.
Alba, tenim un problema amb el micròfon.
Canvi. Aquí millor?
Tampoc. Avui és dilluns, eh?
Avui es nota.
Que és
anem
dilluns,
tots al ralentí. Jo m'he dormit.
Ha començat el dia així una mica enterbolit.
Sí, ara surt
quatre
el sol.
Gotes, ara surt el sol.
Els micròfonos no van.
Els micròfonos.
Vinga, ara sí, eh? Ara ja ens sentim. Et deia, Mon, aquest espai de lectura amb aquesta butaqueta, amb aquestes llums que conviden a llegir.
Mira,
i a compartir.
Aquest nou local ha sigut un somni. La Diana i la Sònia van agafar pati de llibres ara ja fa 17 anys. Se'l van crear segons les necessitats que veien que podien tenir. Jo vaig entrar-hi a pati de llibres fa 7 anys junt amb l'Àlex, i aquests 7 anys, evidentment, he pres moltíssim. I, Bruis, no, mentalment et vas creant les necessitats, no? Dius, ostres, jo, si aquest espai fos més gran, faria això. Jo aquests llibres els posaria aquí. Jo crec, hem ampliat molt el llibre d'adult, però no el llibre d'adult per ser una llibreria generalista, perquè aquí al poble n'hi ha dos de meravelloses, bueno, de fet, tres, però més generalistes potser és la Paideia, el Celler de Llibres, la Salvatge. Hi ha moltes llibreries que funcionen molt bé aquí al poble com a llibreria generalista, però sí que teníem la necessitat d'ampliar una mica i fer un espai per adults, no? Convertir-nos realment en aquella llibreria familiar que vens a comprar un conte pel nen, però si has de fer un regal a l'àvia trobis el conte. Seleccionem moltíssim, i el fet de seleccionar tant ens permet que tinguem un espai més aprofitat amb tot. I llavors sí que jo tenia molt clar aquesta necessitat. Evidentment, la cultura anglosaxona, aquesta de fer aquestes llibreries enormes amb butaques i cafès, aquí costaria molt, perquè no comprem tants llibres, no som tan respectuosos amb els llibres, som una altra cultura. Però sí que volia que hi hagués un espai on els nens realment, quan venen i tu els recomanes el llibre i parles amb ells perquè et dirigeixis amb ells, puguin anar, seure's, mirar-lo, obrir-lo, olorar-lo, palpar-lo i a partir d'aquí decidir. I un altre espai amb tot de llibres que tenim nosaltres, que tenen alguna tara o alguna cosa, perquè els puguin divertir. És molt difícil entrar amb un nen petit en una llibreria i dir no toquis. L'única manera de dir no toquis és això no ho toquis, però això sí. Llavors també tenim un espai perquè els més petits es distreguin mentre els pares puguin anar a mirar el llibre. També aquesta necessitat de crear aquest espai dels clubs de lectura, fer-lo molt íntim però que passés a baix. Perquè tot el que no passa a la vista dels altres no existeix. I llavors nosaltres fa això, 17 anys que es fan clubs de lectura, però la gent era com no ho sabia, no? En el moment que els posem a baix i la gent els veu, interactua, sent que passen coses, també crees més necessitats.
Doncs un canvi fantàstic, que esperem que sigui per a millor. El local és una meravella, ja ho hem dit. Parlem ara del tema que hem triat per començar aquesta secció, aquests àlbums il·lustrats, altra vida, o sempre anomenats contes, Mont.
Exacte.
Ens n'has proposat quatre. Per quin vols començar?
Mira, jo primer començarem pel concepte en general. O sigui, una cosa que ara han estudiat moltíssim i que cada cop repeteixen més, no?, és, per exemple, tot els centres hospitalaris, a la secció dels nounats, que els hi posen contes. O sigui, és molt important per qualsevol ésser viu, inclús els animals que els hi parlem. O sigui, ja no només és el sentit de l'olfacte o del tacte, que és bàsic, sinó el sentit de l'oïda, no? Sentir la veu materna, sentir la veu paterna ens vincula. Sentir veus ens fa parlar. Una altra cosa que han notat moltíssim és que els nens que van néixer la pandèmia han tardat molt més a parlar, perquè ningú se'ls hi dirigia, perquè no veien les boques, perquè no han interactuat, o el que diuen ara, no? Que com a la cua del pa tots anem amb el mòbil, els nens tarden molt més a parlar perquè allò que fèiem tan típic de quin nen més maco, que dèiem autèntiques bestieses, però interactuàvem constantment. El xerrar s'ha perdut. I ara una mica tots correm amb fòbia, no?, de dir, oh, Déu meu, no tenen lector, no tenen coneixements, no saben llegir, no saben parlar. Bueno, clar, perquè els hi hem deixat de parlar. I el conte és una eina molt maca per parlar, perquè hi ha moments que tu no saps què explicar-li al teu fill o com t'hi vincules a través de la parla quan ell no et pot seguir un diàleg. Doncs el conte és una bona solució. L'àlbum il·lustrat, la màgia que té és això, que és tan important el text com l'imatge, i el nen, des de molt petit, és molt visual. Els colors, les imatges, la repetició, l'entenen. Hi ha una altra cosa de l'àlbum que m'agrada molt, que es repeteixen. La repetició ens dona molta seguretat, és el que coneixem, ens torna a situar en un lloc còmode.
I aquests àlbums... Això passa, que hi ha els contes preferits, no? Que els nens i les nenes els volen llegir, rellegir, que els expliquin i reexpliquin un dia i un altre.
Primera, perquè redescobrim coses. O sigui, la meravella dels clubs de lectura ja no és el conductor que porta el club, que evidentment és l'Eva Tataret i és un geni, sinó el fet de que tu t'has llegit un llibre i quan tu parles amb tots els teus companys del club te'n dones compte que hi ha tants llibres com persones se l'han llegit. I això és meravellós. Llavors, aquesta repetició et dona això, et dona entretenir-te en coses que no havies caigut. Però bàsicament al nen la repetició el que li dona és la seguretat. O sigui, els nanos necessiten...
Aquest espai de confort.
Clar, necessiten un còdic i uns marges, i necessiten un marc per moure's, no? Allò que diuen, no, és que els límits, no, és que s'ha d'educar amb límits, perquè si no es perden, no? I l'àlbum et dona això, no? Aquesta repetició, aquest confort, aquest situar coses quotidianes, però a la vegada imaginatives, el joc de l'honor real. Per exemple, un dels que hem portat és el Bufaculleres, que aquí no havia estat traduït, però és un conte que té molts anys. Què m'agrada a mi del Bufaculleres? Perquè és l'estructura clàssica. El nen que es porta malament, que no vol menjar la sopa...
Que no es vol menjar la sopa,
no vol menjar
ni,
la sopa
de 3,
ni a la de 3. I que llavors, clar, al nano li és tan fàcil mimetitzar amb aquest personatge, perquè sempre hi ha un plat que no es vol menjar. Llavors el pare juga amb ell. Ara menja-te-la, i si no, llavors l'amenaça.
Tots els trucs, no?
Tots els trucs.
Aquí també s'hi deuen sentir reflectits els
totalment,
pares i mares,
totalment.
I avis i àvies, i tiets i tietes.
I tothom. I l'actitud del nano és que és brillant, no li don la gana, i no se la menjarà. Llavors el pare surt amb l'amenaça, això és una cosa molt antiga, però perdona, a mi em funciona, a dia d'avui encara em funciona, vull dir, jo sempre ho he dit, educar i manipular és una mica el mateix, i l'amenaça funciona. I, però en aquest cas, bueno, és genial, perquè... té molt sentit de l'humor aquest conte, que és l'altra cosa que no entenem, que els nens des de molt petits tenen molt sentit de l'humor. La conya de lo quotidià a l'extrem, la cosa extremada, totalment fora de lloc, la disfruten, la gaudeixen i l'entenen.
S'ho passen teta.
Llavors, finalment el castiga, se'n va a dormir, vindrà el monstre de la Bufaculleres, que és una geganta, que és una bruixa,
una
que
bruixa,
és molt dolenta,
eh?
una bruixa horrorosa. I clar, és fantàstic, perquè el nen... bueno, vacila la bruixa.
És un àlbum ple d'humor.
És un àlbum ple d'humor, i a mi el que m'agrada més d'aquest àlbum és allò que a vegades et diuen, no, aquest llibre que treballa. Evidentment, tots els llibres treballen, perquè tota l'experiència ens enriqueix. Però aquest treballa, doncs no sé què treballa, perquè al fi i al cap el nen que acaba aconseguint el que ell volia. Ell no es menja la sopa, ni amb bruixa, ni amb amenaces, ni amb històries, ni amb pors, ni amb res. Ell no se la menja, que és una altra cosa fascinant, no? Recorda una mica aquell allà on vivien els monstres del cent d'aquest llibre, que parla una mica d'això, no? D'aquesta amenaça, i al final aquesta amenaça no serveix per res, simplement per imaginar i per reafirmar-nos. Jo no vull sopa, doncs no menjo la sopa. Jo el trobo espectacular.
El Bufaculleres.
El Bufaculleres. Llavors tenim una novetat que acaba de sortir, que es diu Tortolitos, només s'ha traduït a castellà, no està en català, això és un altre tema també a parlar un dia. I, bueno, és una il·lustradora meravellosa... Perdoneu, me'n vaig del micro. D'una il·lustradora meravellosa que ha guanyat molts premis. I és una relació d'amistat. D'amistat de dos nens, d'amistat dels nens amb la naturalesa, d'amistat... Ens fa entrar en el món d'això, no?
D'aquesta connexió, no? Entre
d'aquesta connexió,
els nens i la natura, i em sembla que amb els ocells, en aquest cas.
En aquest cas són els ocells, que és un tema que agrada molt. I a més, jo, el que trobo màgic d'aquest àlbum també, a part de l'estètica, que jo sempre insisteixo molt en educar amb el bon gust, vull dir, el gust s'educa, no? Uh-huh. I si els nens tot el dia miren imatges planes en plan Peppa Pig, doncs, clar, està molt bé, no? Però ho hem de combinar amb altre tipus d'il·lustracions. I és que estèticament és brutal. Però...
I si no m'equivoco molt, l'onomatopeia també té un paper protagonista. No?
En aquest llibre el té molt i als nens els hi funciona, perquè és les primeres paraules que diuen, són onomatopeies. Llavors, estem en el de sempre, hem de connectar amb aquest nen i hem de fer-li molt, molt vivible, molt, una experiència vital, no? Vull dir, de les que elles poden tenir constantment. Funciona l'onomatopeia, funciona els paisatges, funciona un nen que no té ganes de jugar amb altres nens. O sigui, una mica aquest àlbum també ens parla d'això, no? De que tots tenim un lloc i tots tenim un igual i tots podem tenir una experiència i viure, bueno, des d'uns altres llocs, des d'uns altres punts, no al marge, però sí en altres situacions.
També pot servir per fomentar la curiositat, aquest Tortolitos?
És que jo penso que la curiositat és innata amb els nens. Llavors, més que fomentar-lo, sí, el que hem de fer és estimular-los-hi, donar-los-hi. No cal fomentar-la perquè és molt innata. El problema és que mai els hi donem les... O poques vegades ens pensem... El nen, per si, és un descobridor. O sigui, el que és el nen és un descobridor. Vull dir, de cop, pum, et planten al món i et diuen «Conyo, bueno, perdona, visca, aquí estem». I llavors, a partir d'aquí, ho haig de descobrir tot. Haig de descobrir comunicar-me, haig de descobrir tocant, haig de descobrir olorant, i a partir d'aquesta connexió directa i experiència pròpia, ens anem desenvolupant. Llavors, el que necessitem als adults és donar-los moltes eines, perquè tots aquests descobriments siguin més satisfactoris, més rics i més accessibles a ells.
Acompanyar-los,
acompanyar-los,
no?
Acompanyar-los. La feina del pare és acompanyar. El problema és que a vegades la paciència és limitada, però tenim eines.
Dos àlbums meravellosos, Mon, n'hi ha molts altres, de fet, avui...
Podem parlar de Tigre, que és un altre que jo és dels que més hi venut aquest any, perquè l'he trobat meravellós, també això, perquè estèticament he estat fet amb aquarel·les, amb guaix, són com unes pintures precioses.
Són unes il·lustracions molt boniques.
Molt boniques, i el text és supersenzill, que jo també reivindico molt aquests textos, vull dir, s'han posat molt de moda aquests llibres, que en un llibre volen parlar de tot, no? O sigui, parlarem del vincle, i de l'amor, i de la diferència, i del gènere, i dius, hòstia puta, m'estàs donant tanta informació que si jo com a adult no sé...
No la puc processar.
No la puc processar, imagina't un nen. Anem a la senzillesa, no? Que és el Tigre, és aquest llibre, no? És un àlbum d'una dona...
De l'amistat, no?
De l'amistat meravellosa, no? I a més d'aquella amistat de que jo t'estimo tant que puc renunciar a tu, no? Perquè de fet és una dona que es troba un tigre, que es fa en companyia, però de cop se'n dona compte que aquest tigre no és feliç en un pis i que necessita tornar a casa seva, no? I parla d'aquesta amistat de la renúncia, de jo t'acompanyo. Si tu no estàs bé, jo et portaré on t'estiguis bé, t'acompanyaré i et deixaré. És una meravella. Llavors aquella imatge final, no? Que ell finalment, en comptes d'un tigre, té un gat i aquella companyia se l'acaba fent amb un gat perquè és l'animal que li pot anar millor i el que pot ser més feliç amb ella.
Tots aquests àlbums il·lustrats, tots aquests contes, en parlàvem quan preparàvem la secció, eh? No tenen edat, perquè els infants hi veuran unes coses, però és que els adults hi podem
totalment
trobar moltes altres.
És que això és el més màgic de l'àlbum il·lustrat, que a vegades et diuen, però per quina edat és? No, és que no hi ha edat. O sigui, sí que evidentment l'època de gaudir més de l'àlbum, bàsicament, perquè encara no són lectors, és dels 4, 3, 2, fins als 7, 8, que ja agafen un llibre per si sols. Però quan teniu els àlbums a casa és brutal, perquè qualsevol nen els vol. I aquella hora del conte a la nit, aquella hora que et vincula, que et toques, que t'emmoixaines, i que a la vegada llegiu i mireu aquell conte en veu alta, això, perdoneu, però és que jo fins als 14, 15, 16 anys de la meva filla ho hem fet, perquè, ostres, dona molta satisfacció. O sigui, és com un moment tan íntim, tant d'això, no?, de vincular-se, de tocar-se, de llegir...
De benestar, també,
de benestar
familiar,
total,
no?
Total, sí.
I també per crear bons hàbits.
Bueno, és que crees l'hàbit lector... que això és el principal i amb el que estem més... Però també crees el vincle, crees aquell hàbit del moment d'intimitat entre els dos.
Mon, teníem més àlbums il·lustrats, però tenim més seccions per anar parlant dels àlbums il·lustrats. Els àlbums il·lustrats no tenen edat, podríem titular
totalment,
aquesta
totalment
primera secció. Ens tornarem a sentir d'aquí 4 setmanes.
Fantàstic.
Amb més propostes per a infants i per joves i per tota la família.
I per carai, tota la família, exacte. Per tota la família serà.
Mon Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Molts companys i companyes de l'Ajuntament coneixen perfectament qui és Laia Font, una companya de Secretaria General que s'ha jubilat després de 41 anys al mateix departament del consistori. De fet, se l'estimen tant que dijous de la setmana passada fins i tot li van organitzar un comiat al celler cooperatiu per agrair tota la feinada que ha fet durant aquestes 4 dècades. El mateix alcalde li va dedicar unes paraules al ple de juliol. Laia Font, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Contenta d'estar aquí.
I explica'ns una mica com comença la teva relació amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Com vas arribar a entrar-hi, a treballar?
Doncs mira, tot va ser un anunci que va sortir a La Vanguardia i, bueno, una veïna dels meus pares va dir que es presentava i, mira, de casualitat, també vaig presentar la instància. I coses que et penses que no passaran, doncs sí, em van cridar, vaig fer primer unes proves de màquina d'escriure, es feia, i bueno, vaig anar passant les proves i al final em van avisar de que sí, que ja podia començar a treballar. I tot això va començar un 15 de març de l'any 1983.
Tens la data...
Sí,
gravada, eh?
sí, el 15 de març, sí, que me n'en recordo.
Has estat 41 anys al mateix departament, que ja t'has dit.
Sí.
De què s'encarrega Secretaria General?
Mira, les feines del secretari bàsicament són assessorar legalment a l'alcaldia, a tots els regidors i a diferents comissions que es fan, no? I també dona fe de la legalitat de les actuacions que realitza l'Ajuntament. És com si fos el notari de l'Ajuntament, per entendre'ns, no?
O sigui que heu d'estar posats en lleis.
Sí, això és el secretari, o bueno, ara és secretària, però als inicis, quan jo vaig començar, hi havia un secretari, sí, sí.
I m'imagino que deu haver canviat molt la feina durant aquestes 4 dècades, no? Ha canviat la vida, sí, ha canviat la societat, sí, sí. Doncs aquesta feina també.
Sí, també ha canviat moltíssim. Vull dir, clar, ara tot és digital, tenim els ordinadors. En aquella època tot es feia en paper. Jo recordo una de les feines, el primer que feia el secretari, a part de mirar-se els butlletins de l'Estat, de la província, el DOC, el de la Generalitat, doncs tot això arribava en paper. I ella s'ho havia de llegir i, bueno, si trobava alguna cosa que podia interessar a algun altre apartament, doncs agafava i manava per fer les fotocòpies, no? I enviar-ho perquè tots els departaments s'estiguessin assabentats. Després també la correspondència, tot venia amb sobres, s'havia d'obrir amb una obra cartes, ara sembla que estiguem parlant de la prehistòria, no? Però obries tots els sobres, es posava un tampó que posava passar-ho a, i llavors ell agafava, s'ho mirava i depèn de la matèria doncs ho enviava doncs a diferents departaments, economia, urbanisme, on fos, depèn de la matèria. I a més si considerava que havia de fer-se també alguna altra fotocòpia doncs per algun director d'àmbit o així, doncs també. Vull dir que les fotocopiadores en aquella època funcionaven i bastant.
I escolta'm una cosa, i els dies que hi havia ple com treballàveu?
El ple, el secretari és, sempre està, el secretari i l'interventor sempre a part dels regidors, perquè són els que estan allà per assessorar, i el secretari és el que aixeca les actes, no? Llavors ell, en aquells inicis, el que feia era prenia nota per escrit bàsicament de les intervencions dels regidors, perquè els acords ja estan redactats, diguéssim, abans. I després, clar, s'ha de fer l'acte, tant, per exemple, de les juntes de govern, que llavors es deien comissions de govern, han canviat el nom, i dels plens. I llavors, bueno, això, ell prenia nota, després ens ho dictava a nosaltres i fèiem la transcripció, el resum de les intervencions dels regidors. Després això va anar canviant. Recordo que es van a la sala de plens d'allà de plaça Barcelona, es gravava l'àudio i llavors amb unes casets petitets ens ho passaven a nosaltres i llavors vam començar a fer-les les intervencions literals. I però amb un magnetofon que havíem d'anar tirant endavant i enrere a l'àudio per, a mesura que anàvem escoltant, anar introduint ja també en l'ordinador. I després la cosa ja va avançar i després ja teníem uns pedals. L'àudio anava amb uns pedals i això ja ens va facilitar molt la feina, perquè amb els peus ja anaves poder... El que abans feies amb la mà, amb el peu anaves tirant endavant i endarrere i bueno, això ens va facilitar molt la feina.
I ara com es fa?
I ara són les videoactes. Ara, gràcies a l'impuls que li va donar l'actual secretari, ara fa uns 4 o 5 anys... I ara ja no hem d'estar escoltant amb els cascos i anar introduint, perquè ja es grava el vídeo i l'àudio, i llavors sí que també hi ha feina, perquè s'ha de confeccionar l'acte i els talls de veu, ara has de posar pues, qui intervé, no? I, bueno, no és que es faci automàtic, però comparat amb el que era, molt, molt millor.
Clar, és que estem parlant de 4 dècades, que dèiem al principi, és que la vida ha canviat sí. Molt i ha canviat en tots els àmbits. La llengua, per exemple,
sí.
Clar, quan tu entres, a principis dels 80, és un moment en què el català s'intenta impulsar, no?
Són els inicis.
És incipient, encara.
Sí, sí.
Com ha anat el tema de la llengua al llarg d'aquests anys?
No, va ser a partir potser d'això del 83 endavant, però jo quan vaig entrar encara, jo recordo, les actes no recordo si encara eren en castellà, eh? Això ho hauria de mirar, això no me n'en recordo, però recordo el secretari que ens dictava molts informes i escrits que enviàvem fora de l'Ajuntament i eren en castellà. I es feia en castellà i després, mica en mica, ja es va començar a introduir. I jo ho vaig passar malament perquè jo el català no l'havia estudiat. Jo sóc catalanoparlant, a casa sempre hem parlat català, però i el castellà, vull dir, era la meva llengua, per, si em comprava un llibre, jo me'l comprava en castellà, no en català. I clar, els inicis, quan em van començar a dictar en català, ostres, ho passava malament. Però no, mica en mica, no, vam fer cursos de català que es feien allà a l'Ajuntament i no, ara ja, vull dir...
Hem arribat a la normalització.
A la normalització, clar. Exacte, per això que no, jo penso que les escoles, clar, és que s'ha d'aprendre el català des de ben petit. Mm.
Clar, 41 anys treballant al mateix lloc, segur sí. que tens moltes històries, moltes anècdotes que t'han passat. Com quines? Recordes alguna?
Bueno,
especial?
Mira, recordo una, amb això que comentàvem de la transcripció, com que ho fèiem, ens posàvem uns cascos i anàvem escoltant, no?, el que deien els regidors, va haver una intervenció, no recordo si era el Joan Aymerich, no recordo, però em sembla que sí. I no sé, clar, ells anaven parlant i el discurs el feien molt, molt de pressa, perquè a més ja hi havia un temps, no podien estar parlant tot el que volguessin. I va parlar d'una universitat que està a Pennsilvània, que és la Carnegie Mellon, i jo vinc a escoltar, i jo no entenia el que deia, i al final vaig posar, em sembla que diu alguna cosa d'una tal Carme Gimelo. Jo pensava que era el nom i cognoms d'una senyora. I després una companya, quan es va revisar l'acte i ho va llegir, bueno, em va venir i em diu, escolta, què has posat? Si no és això, és la universitat. I bueno, ens va fer molta gràcia, bueno, una anècdota que suposo que potser n'han passat d'altres, però aquesta la recordo amb un somriure.
I escolta, la ciutat també ha canviat en aquests 40 sí. anys. Tu com sí. has viscut el creixement de Sant Cugat?
Ostres, sí, sí que ha crescut. Mira, jo recordo quan estàvem a Plaça Barcelona que jo venia amb cotxe i aparcava, per exemple, a la mateixa Plaça Barcelona. Agafàvem i aparcàvem allà. No hi havia problema. A vegades no trobaves lloc, doncs havies d'anar pel carrer Girona, una miqueta més cap allà, i potser a la plaça Can Quiteri aparcaves per allà. Ara això és impensable. Ho recordo venir també i, clar, passava per davant del monestir amb cotxe, pel carrer Santiago Rusiñol, encara no era peatonal, eren els autobusos passaven per allà també. No sé, recordo també els inicis de tot, hi havia un cinema allà al carrer Francesc Moragues amb Rambla del Celler.
A la cantonada.
A la cantonada, on sí. està ara una botiga de roba. Sí. I jo això sí. recordo perquè havia agafat l'autobús, hi havia una parada d'autobús, jo a vegades també anava amb autobús i hi havia allà un cinema, no?
Havies tot això desaparegut. Havies entrat mai al cinema?
No havia entrat mai, no.
No, t'ho dic perquè a la pantalla hi havia, doncs, una taca molt característica.
Ah, sí?
Sí, no sé si és que... Deien que d'algú que va llançar ous...
Ah, val.
Hauria de ser que no li va agradar massa la
pel·lícula.
No
li agradava.
Fos, i va quedar una taca ja impregnada sempre... per sempre més. Sí, però clar, sí. Sant Cugat encara no és el Sant Cugat que avui coneixem amb els barris, per exemple.
Ah, sí, clar, és que... Clar, el barri de Collfabà, recordo, quan es va començar a urbanitzar, el Parc Central, recordo també, com a canvis, per exemple, el Mercat de Torreblanca, mm-hmm. amb tots els concessionaris, totes les parades que es van anar, venien i perquè volien formar part, no?, d'aquest mercat. Era una cosa nova, només hi havia el Mercat de Pere Sant.
La mateixa Rambla del Celler, per exemple.
A la Rambla del Celler també hi havia un camp de futbol, uh-huh. no? La Riera, també sí. recordo jo la Riera, que vull dir, després la van cobrir, allà a Rambla del Celler, però allò, sí, era una Riera.
El Teatre Auditori, per exemple.
Ah, sí, el Teatre Auditori no? també va ser una de les coses que també, amb tots aquests anys, sí.
Que semblava una obra faraònica, no? En el, sí. En el seu moment, la gent de Sant Cugat va quedar una mica espantada, no? Quan va veure aquest gran projecte.
No? Sí, 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 però no, però ara és, no? És meravellós, no sé. Molt, s'ha transformat molt en tots aquests anys. Hi han hagut molts canvis.
I si hi ha hagut canvis a la ciutat, també els hi ha hagut a l'Ajuntament, no? Perquè l'Ajuntament sí. també ha anat evolucionant, ha anat...
Sí, clar, al principi, mira, jo recordo que només hi havia una màquina de tractament de textos, que eren allà quan es van començar a introduir les actes de plens que es volia tenir informatitzat, i les de la Junta de Govern. Després ja van venir els ordinadors, però si no, vull dir, es feien mal. La resta de departaments tenien màquines d'escriure, i lo típic, ara els hi dius al jovent i es pensen que estem parlant de la prehistòria, però amb el paper carbó, jo recordo el paper carbó i posar els dos fulls, i si t'equivocaves amb el típex per rectificar, i bueno, tot això pues, ha anat canviant. Després ja van això, la resta de departaments ja van començar també a disposar d'ordinadors, i tot va anar millor. Sí, sí.
Tu també recordes els inicis d'aquesta casa de Ràdio
sí,
Sant Cugat?
Sí, recordo amb el Ramon Grau al capdavant, i el Màrius Caral sí. també el recordo dels inicis. Sí, sí, sí. I bueno, sé que venien per allà a l'Ajuntament, i bueno, suposo que per assessorar-se, o no sé si es va fer algun conveni poder a l'Ajuntament per impulsar una miqueta els inicis d'aquí de la ràdio.
Mm-hmm. Hi ha algun moment de la feina que t'hagi marcat, que et quedi a la memòria, allò gravat?
Bueno, hi ha un... Sí, un cas que recordo el secretari que em va trucar no sé si era un dissabte o un diumenge, que em va sorprendre molt la trucada, i era per demanar-me si podia anar a treballar a l'endemà, sembla que era un diumenge, perquè havia mort en Jaume Tubau, que era regidor de l'Ajuntament, i llavors havia de convocar un ple extraordinari d'urgència, i em va demanar si podia anar, ja et dic, un diumenge, no? Que no era lo habitual, i bueno, és un dels moments així més tristos, no? Perquè era una persona molt, molt estimada, i tothom que l'ha conegut, o vull dir, sap que és així.
Efectivament, Jaume Tubau, que molts el coneixien per la seva professió de carnisser, per la seva afició de futbolista,
sí.
I després doncs, per aquest esperit de servei que tenia
sempre. De servei,
sempre.
Exacte, sí, sí. És que s'estimava Sant Cugat, vull dir, com poques persones, és que quan parlava de la ciutat se li il·luminaven els ulls, sí.
Durant aquests anys han passat pel consistori 8 alcaldes sí. diferents. 8 alcaldes sí. diferents. Sí. Jo no sé si tens alguna anècdota o alguna cosa que volguessis explicar. Perquè, clar, el tracte de persona a persona, cadascú tenia el seu.
No, mira, amb el primer Àngel Casas vaig coincidir poc, perquè era el final ja del mandat. Jo vaig entrar al març i el maig, suposo, d'aquell any ja van haver-hi eleccions. I després, bueno, hi ha l'Oriol Nicolau, que recordo de l'Oriol Nicolau, el que recordo que quan em van fer una entrevista, quan encara no havia començat a treballar, i estava, no sé, hi havia 4 o 5 persones que em van entrevistar, i no sé per què jo vaig pensar que aquell senyor era, perquè jo no era d'aquí Sant Cugat, jo no coneixia ni l'alcalde ni els regidors, no coneixia ningú, i no sé, la seva manera amb el cabell així una miqueta llarg, la barba i així, vaig pensar que era psicòleg. Mira, no sé per què. Com que era una entrevista, dic, pues igual, i després em vaig enterar que no, que era regidor, i l'any següent resulta que va ser l'alcalde, no? I res, no, el Joana i Marit també molt, molt proper. La veritat és que de tots tinc bon record, eh? Tots han sigut propers i no, tots molt, molt macos.
Bé, doncs per la Laia Font comença una nova etapa després de jubilar-se. Com l'encares?
Bé, 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 el dia a dia. No, no m'he posat allò, una fita a aconseguir. O... No, no, mira, el dia a dia, ara de moment encara estic una miqueta aterrant i bueno, ja m'aniré organitzant. Però avorrir-me segur que no m'avorriré.
Doncs, Laia, esperem que la gaudeixis.
Moltes gràcies.
De la mateixa manera que has gaudit la teva feina durant aquests 41 sí. anys a l'Ajuntament de Sant Cugat servint els santcugatencs. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Fins sempre.
Famílies, Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
En el tram final d'aquest Faves Comptades d'avui dilluns, en rebem el taller Jeroni de Moragues. Avui ens parlaran de la marxa Pas per tu, dels Jocs Paralímpics de Miqui Núñez, que vindrà al Teatre Auditori de Sant Cugat i ens recomanaran una pel·lícula de Tim Burton. Us deixem amb ells i també ens acomiadem fins demà a partir de les 10 i 3 minuts. Gràcies a tots.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu.
Bon dia a tothom. Nosaltres som el programa Per tu del taller Jeroni de Moragues i ens fa molta il·lusió tornar a ser aquí una temporada més a Ràdio Sant Cugat. M'acompanyen el Lalo, el Xavi López, l'Adriana, el Xavi Gassó i el Joan. I tots plegats us portem un programa ple de notícies rellevants i interessants que hem preparat amb la resta de companys i companyes que formen part de l'equip. Comencem, doncs, amb la primera secció del programa dedicada al propi Jeroni de Moragues. Endavant, Joan.
Aquest proper 5 d'octubre tindrà lloc la 7a marxa solidària Pas per tu, de la Fundació Privada Jeroni de Moragues. La marxa tindrà un recorregut circular de 7 quilòmetres, dels quals un quilòmetre serà adaptat, i s'iniciarà a les 10 hores del matí al Parc Ramon Barnils. Com cada any, després de la caminata, hi ha programat una botifarrada popular amb totes les persones que ens acompanyin. Així doncs, us animem a acompanyar-nos en aquesta caminata tan especial per nosaltres i també per la pròpia ciutat de Sant Cugat.
Moltes gràcies, Joan. Estem realment expectants perquè arribi un dels dies més especials i il·lusionants per tots nosaltres. Animeu-vos i veniu a fer caliu, us hi esperem. Ara, el nostre company Xavi López s'encarregarà d'explicar-nos la secció de les notícies d'actualitat. Endavant, Xavi López.
El passat divendres 13 de setembre va arrencar la festa major de Valldoreix i que es va allargar fins al dilluns 16. Així, doncs, s'ha viscut un cop de cap de setmana. La festa major amb una gran participació ciutadana gràcies a les activitats de cultura popular que s'han dut a terme al llarg de la festa. La fideuà, la sardinada, així com la ballada de gegants i la diada castellera han estat tot un èxit, sense oblidar-nos del concurs de paelles que ha plegat a desenes de cuiners. Així, doncs, la gastronomia ha estat ben present durant les festes. El passat dilluns va tenir lloc la darrera jornada de la festa major amb una xocolatada a la plaça de l'11 de setembre.
Moltes gràcies, Xavi. Esperem que els ciutadans i ciutadanes que s'hi van apropar gaudissin de la festa. Ara arribem a la secció esportiva on l'Adriana i el Xavi Gassó ens faran un resum que ha estat del que ha estat els Jocs Paralímpics de París. Endavant, Adriana.
L'última jornada dels Jocs Paralímpics de París 2024 va deixar un regust final i agradós per la delegació espanyola i els seus competidors. I és que l'atleta catalana Elena Congós va estar desqualificada el passat diumenge i per tant no va poder guanyar la medalla de bronze, malgrat arribar a meta en tercera posició, ja que a escassos metres de la meta va deixar anar la corda per tal d'ajudar el seu guia, Mia Carol, a no caure al terra. Quan una desqualificació injusta i que ha donat molt que parlar, ja no ha estat darrere de trampes, sinó arrel d'una bona causa, com va ser la d'ajudar el seu guia. Elena Congós va comentar, després de ser eliminada, no m'han desqualificat per fer trampes, sinó per persona.
L'equip espanyol ha acabat aquest diumenge la seva participació als Jocs Paralímpics de París 2024, amb 40 medalles de tirador i 11 de plata i 22 de bronze, que mostren un nou rècord a la marca del país en aquesta competició. Així, Espanya ha guanyat 4 medalles més que els Jocs de Tòquio 2020 i 9 més que els Jocs de Rio de Janeiro 2016. Aquests Jocs han deixat moments de molta emoció des de la 20 i 8a medalla de Terrasse i Perales, convertint-se així amb l'esportista espanyola més guardonada en uns Jocs Paralímpics. Ricardo Ten i Marta Fernández van els esportistes espanyols que van aconseguir més medalles. Així doncs, Espanya ha firmat la millor actuació des de Londres 2012. Van arribar a aconseguir un total de 42 medalles.
Moltes gràcies, companys. Continuarem, doncs, amb la secció de recomanacions. Per una banda, el Lalo s'encarregarà de la recomanació musical i, per altra banda, el Joan farà el mateix a nivell cinematogràfic. Endavant, Lalo.
Doncs avui portem una notícia important per a que no agafi a ningú desprevingut, i és que el concert de Miqui Núñez, que estava previst pel 4 d'octubre, s'acabarà celebrant un dia abans, el dijous 3 d'octubre. El tercer, Miqui Núñez, cantarà els temes de la nova gira i també algunes de les seves cançons més sonades i reconegudes. Així doncs, després de l'èxit del seu darrer àlbum, C21, podrem gaudir de l'actuació a l'Auditori de Sant Cugat el proper 3 d'octubre.
Harto de tantas baladas y cuentos de amor. Quiero que el tiempo se apague, que esto nunca acabe, y encender las calles. Quiero que cada mañana sea fin de semana, deshacer la cama contigo. Dar la vuelta y empezar de cero. Voy a cantarte sin decirte quiero. Prefiero un futuro incierto que mantenga vivo a mi corazón. Que volver al comienzo no es malo si vamos los dos. Prefiero no ser el primero porque ser segundo se ve lo mejor. Gracias.
el que fa la recomanació cinematogràfica, Tim Burton torna una altra vegada a escena amb la pel·lícula Beetlejuice, una pel·lícula que sedueix contínuament amb picades d'ullet que ens ajuden a reconnectar amb aquell Tim Burton imperial i capaç de tot. Efectes analògics, extravagàncies visuals i una contínua conya singular. És per això que ens fa molt feliços tornar a poder gaudir d'una pel·lícula d'aquest director tan estimat.
Un moment. Vale.
Cuando estéis todas tirándoos a vuestro monitor de pilates para llenar el vacío de vuestras vidas, veremos quién ríe la última. Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina.
¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Deetz?
Por desgracia.
¡Es una leyenda!
Los vivos y los muertos pueden coexistir.
Esta es la mía.
Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso.
No me puedo creer que esté haciendo esto. ¡Beetlejuice! 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 Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. ¿Pero cómo sé que vas a cumplir tu palabra?
Lo juro por el alma de mi difunta madre. Mi madre. Bob, tú y los chicos vigilad, que no pase nadie. Vamos, cariño.
¿Reconoces a esta pava?
No he visto a esa tía en mi vida, ni en mi muerte.
¡Sí!
¿Vamos a hacerlo?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Me necesitan arriba. Bob, protege el fuerte. Ese muchacho. ¿Quién quiere ser el primero? Vale, me lo pido yo. ¿Veis? Voluntad no me falta.
¡Te juro que el más allá es tan random!
Yo he soñado contigo.
Soy más rollo pesadillas.
Enfrentarse a lo desconocido. Superar los temores. No hay nada más difícil.
¡Ashley!
¿Por qué? ¡Beetlejuice!
¿Pero qué coño? A todos por acompañarnos en estos momentos. Pero ahora nos gustaría tener un poco de intimidad.
Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos que os haya gustado mucho y os esperamos con ilusión dentro de unos días. Gracias a todos y feliz semana.